Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pendents a aquesta hora de les protestes dels mestres i professors que tallen la via Augusta de Barcelona des de fa més d'una hora. És just davant de la Conselleria d'Ensenyament. La reunió d'aquest dijous per intentar trobar un acord sobre el conflicte laboral que els enfronta s'ha acabat sense acord. Els sindicats volien continuar negociant, però la consellera els ha emplaçat a demà. Això ha provocat l'enuig dels representants dels treballadors que han decidit passar la nit al departament com a protesta, mentre fora s'ha fet aquest tall per donar-los suport. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
Bona nit. El tall de via Augusta davant del departament ha començat vora les 11 de la nit i encara continua, encara queden desenes de persones que ocupen el carrer i entrada del departament en suport a la resta de delegats i cals que estan tancats a la conselleria. Si estaran tot el... Davant les 10 del matí, que és quan els ha emplaçat la consellera Esther Niubó a reunir-se. Tampoc hi ha hagut acord. El govern ha proposat un increment de 400 euros d'aquí 4 anys, però els sindicats... insuficient i discrepen també de l'increment perquè consideren que el que ofereix el govern és menor. Aquest divendres, una nova oportunitat. Els sindicats volen que l'increment salarial sigui... El departament ja avisa que aquesta és la proposta definitiva. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
Repassem ara altres informacions en format breu. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el número 2, el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada. La reina Elisenda tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era la Constitució de Constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet de 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament.
Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos. Esports, el Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona al Club Laurana. Mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atleti de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, pot tot fa indicar que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt i final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Som aquí ja, a segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Ai, que em quedo sense veu. No em quedo sense veu, perdoneu, eh? Som aquí, al 93207474, si ens voleu fer preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, o comunicar coses boniques que us passen, que això ens agrada moltíssim, perquè la gent que li passen coses bones i les vol explicar, trobo que també té el seu què. Sempre ens passem la vida queixant-nos de tot, que és normal i que tenim tot el dret a queixar-nos del tot, però quan algú li passa una cosa bona i vol trucar als ignorants i vol compartir-ho, trobo que és deliciós. I en un món on sempre es premia més la notícia negativa que la positiva, doncs quan hi ha una cosa bonica per compartir, doncs a nosaltres ens agrada molt. Però vaja, que podeu trucar pel que us vingui de gust, ja ho sabeu, al 93207474, o si ho preferiu, deixar un missatge de WhatsApp, que és el 667-220-148. Però ja sabeu que els missatges de WhatsApp no els llegim mai en el directe mateix, sinó que van al programa de l'endemà, o en aquest cas ja seria el programa de diumenge a la nit. Ens truca el 93207474 en Jordi des de Mataró, però que està en ruta. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, ara mateix passant per Torà.
Torà, molt bé.
He carregat aquí al costat de Guissona i vaig cap a Mataró.
Vas cap a Mataró, molt bé.
Sí. Mira, volia fer un comentari / queixa sobre aquests talls que han fet el professorat a les autopistes.
Sí.
Perquè, a veure, a mi em sembla molt bé que protestin, però que vagin a protestar a la conselleria o que vagin a protestar davant dels col·legis, però que no entorpeixin una via com l'AP7, que és una artèria principal. Avui, per exemple, han tallat la C32 a Mataró, al dematí, hi havia un col·lapse de trànsit al centre de Mataró. Bueno, no, jo sóc que anava amb moto, però un cotxe no es podia anar per cap lloc. Han tallat l'autopista i tothom travessant Mataró per dintre.
Clar.
I, bueno, però és que ahir, amb el tall de l'AP7, us puc explicar. Bueno, mira, si jo, per sort que aquest portador d'horari és canviat, però si l'arriba a enganxar com el gas que arriba a mig de matí carregat amb 9.000 pollastres vius, m'enganxa a l'autopista, el calor que està fent, i no queda ni un pollastre viu.
Se't moren tots, no? Clar.
Clar. A veure, no pot ser. Un amic meu, un xofer, bueno, una empresa amics meus d'Almeria, un cas real, carreguen a Girona peix fresc pels mercats del sur de Màlaga, de Granada, de Sevilla, i surten a migdia carregats de Girona cap avall amb peix fresc perquè a la nit han de fer mercat, a vendre mercat com si anessin al Mercabarna aquí a Barcelona, doncs pues, a Merca Sevilla, a Merca Màlaga, bueno, doncs pues, van tenir que anar a fer la volta per Lleida perquè esclar, estava tot curat a Granollers, a Torredembarra, a Tarragona, van tenir que fer la volta per Lleida, pujar per la C25, anar a Lleida, baixar cap avall, cap a l'Ebre. Amb la contrapartida de que si, per exemple, al mercat de Màlaga, si arriben més tard de les 4 del matí, ja no pot entrar al mercat a vendre. Aquell, i és peix fresc, és
clar,
peix...
Clar, clar.
Tu imagina't la repercussió econòmica que representa això.
Sí, sí.
Gasto de combustible, el perill, que mira, van poder arribar, però... sonant el timbre, que s'haurà d'arribar a les 4 menys 10 o així.
Sí, sí, una mica més i no arriben.
Aquell camí
sí.
Engat 20 tonelades de peix, peix fresc, que no es pot vendre aquell dia.
No hi ha el pots
no llançar. No hi ha dret amb això. Que estic d'acord amb les protestes, perquè les seves raons tindran. Però, per l'amor de Déu, aneu a les conselleries, aneu davant dels ajuntaments, aneu davant de la Generalitat. Però no entorpiu una artèria com és la P7, allà fent festa, allà viure la vida. No pot ser. Tota la credibilitat que tenen en el professorat, amb aquestes accions la perden.
Sí, entenc el que diu, Jordi.
Llavors, nosaltres que som els portistes, quan tenim una queixa i tallem alguna carretera, ens diuen, bueno, de tot menys macos. I en canvi aquests senyors van anar a tallar la P7, que mira, això és xauxa. No, perquè pot haver-hi molta repercussió econòmica a la gent que va treballar, a la gent que no pot arribar a casa seva o que no arriba a l'hora a la feina. No pot ser.
Entesos, Jordi, queixa feta aquí amb totes les lletres clares, o sigui que gràcies per fer-ho.
No, són coses, no són suposicions, són coses reals.
No, està clar. Sí, sí.
Vale.
Molt bé, Jordi, que vagi bé la feina. Bona
gràcies.
Feina. Adéu-siau.
Adéu,
bona nit. Doncs, una de la matinada i 12 minuts. Tenim una altra, sí, tenim una altra trucada, anava a dir, perquè és que, si no, la Sílvia preta per venir a explicar-nos quines sèries podem veure aquest cap de setmana, perquè sempre ens fa recomanacions per veure què podem veure de nou, tot i que hi ha gent que li explica sèries i ells ja les han vistes, saps? Que ja, això passa moltes vegades. Però pels que no anem tant al dia de les sèries, doncs està bé que algú de tant en tant, un cop per setmana, ens ho digui. Ens truca la Mariana, em diu l'Aina. Mariana, bona nit.
Hola, bona nit.
És la senyora que ens ha trucat dues vegades, aquesta és la tercera, que és l'oient que va donar el ronyó al seu marit. És correcte?
Sí, correcte.
Com
sí.
Està, Mariana?
Pues, bé, estem recuperant-se. Jo he tingut un petit problema que m'han posat... van posar un catèter perquè... vam punxar una veneta, per dir-ho així, que sortia un líquid que no havia de sortir.
Ai.
I, bueno, encara porto el catèter, però el meu marit està la mar de bé.
Sí. Està bé, això. Ell està la mar de pinxo i la Mariana va fent poc a poc, no?
Correcte. Jo tinc que fer un règim especial perquè es tapi aquesta veneta. I, bueno, però bé, mira...
Però el metge diu que tot va
sí,
en ordre, eh?
Tot va evolucionant favorablement.
Molt bé, molt bé.
Estem fluixets, però, bueno, ens anem refent.
Us aneu refent junts, això està bé.
Amb 80 anys, doncs... No és el mateix que 50-60.
No és el mateix. Necessites però, una mica més de temps, però si esteu junts i us podeu anar cuidant, doncs mira.
Sí, bueno, no, estem a casa del meu fill i ens cuidem molt bé.
Home,
i,
doncs
bueno,
mira, això encara...
I la família tots col·laboren, tots.
Que bé.
Tinc tres fills i tots col·laboren. Estem super... Vaja,
Supercuidats, molt bé.
Superbé, superbé.
Doncs espero que tot vagi millor, que es tanqui això, et puguin treure el catèter i pugueu celebrar-ho.
I com que estem dormint habitacions separades, perquè el meu fill, bueno, era pues, així, no? Tenim cada una la nostra habitació,
sí.
Doncs per això et puc parlar, perquè
clar,
si no...
Així no molestes, perquè si ell dorm, no? Tu pots parlar.
Clar.
Molt bé, Mariana. Exactament. Doncs celebro que vagi tot a poquet, però que vagi a millor. I,
pues molt bé,
i tant de bo aviat això fora i ja puguis fer vida mínimament normal.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies per tocar-nos.
Una abraçada.
Adéu-siau, bona nit. I es va refent més a poc que ell. Són coses que passen a la vida, però ja veureu com segur que tiraran endavant. Va, que és un quart de dues i jo crec que la Sílvia ens pot venir a recomanar alguna cosa.
Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
Va, que com cada divendres a aquesta hora, aquí a la nit dels ignorants, us proposem un parell de sèries, per si us ve de gust passar una estona davant la pantalla, i ho fem amb la nostra prescriptora de capçalera, Sílvia Comet, bona nit.
Què tal, Marta, bona nit.
Entre thrillers, lladres i sèries d'arreu, ens has tingut ben enganxats aquestes últimes setmanes. Va, avui què toca, Sílvia?
Avui ens instal·larem als països escandinaus. Si sou fans del Nordic Noir, aquest subgènere de ficció criminal originari dels països nòrdics que es caracteritza per mostrar històries fosques, atmosferes fredes i generalment amb una forta crítica social, doncs esteu d'enhorabona, perquè les dues sèries d'avui surten de la novel·la negra escandinava. Segur que us enganxaran fort, així que això d'un capítol i a dormir, aquesta setmana no ho puc garantir. La primera sèrie té com a protagonista un detectiu molt popular per als fans del gènere i que surt de la imaginació de l'escriptor i músic noruec Jon Nesbø. Els seus llibres s'han traduït a una quarantena d'idiomes i no és la primera vegada que es traslladen a les pantalles, però aquesta sèrie té el plus d'estar liderada pel seu investigador més icònic, Harry Hole. Si vosaltres, com jo, sempre l'heu anomenat Hole, sapigueu que en noruec i en danès es pronuncia Hole. I la sèrie, que és danesa, es titula Detective Hole.
Seria molt rara i a ver el...
Per qui no conegui aquest detectiu, Hole és un inspector de la policia d'Oslo brillant, però tan brillant com caòtic. És d'aquells detectius que tenen un instint gairebé obsessiu per entendre la ment dels assassins, però ell, alhora, arrossega una vida personal bastant complicada, relacions sentimentals destruïdes i una tendència a portar-ho tot fins al límit. És molt bo fer la seva feina, sí, però també és el tipus de personatge que sempre sembla que està a punt d'autodestruir-se. Un dels grans atractius, de fet, és la relació entre Harry i la resta de personatges. Els seus companys de la policia, per això que explicàvem, sovint no saben si confiar-hi o apreta a córrer, perquè és imprevisible, desobeeix ordres i els casos sempre acaben afectant el seu equilibri mental. I aquí hi hem d'afegir, per si no n'hi hagués prou, que té problemes importants d'addiccions. Però, com resulta que és el millor investigant casos criminals especialment complicats, doncs els seus superiors decideixen que treballi a les ordres d'un detectiu més jove i molt prometedor, que també troba pistes importants molt ràpidament. Potser massa ràpidament. Estic a punt de fer un spoiler. Pel que fa a la investigació, la sèrie arrenca amb un seguit de desaparicions i assassinats especialment violents que, a priori, són de tipus ritual i, aparentment, no té cap relació una cosa amb l'altra. A mesura que Harry hi aprofundeix, descobreix que darrere dels crims hi ha un patró. La història juga molt amb aquesta idea típica del Nordic Noir. No només es persegueix un criminal, sinó que anem veient moltes de les imperfeccions d'una societat aparentment perfecta o al nostre imaginari perfecta. El detectiu es troba amb personatges vinculats a moviments ultranacionalistes, discursos xenòfobs i grups radicals que aprofiten la por i el malestar social per guanyar influència. Són tan inquietants els crims com el context social d'on sorgeixen aquests criminals, alguns dels quals, a més, no surten dels baixos fons, precisament. I totes les històries protagonitzades per aquest detectiu, i en
aquesta també passa, tenen molt pes emocional, sobretot les seves relacions íntimes, especialment amb les persones que intenten mantenir-lo connectat a una vida normal, que volen que toqui de peus a terra, tot i que ell sempre sembla que acaba prioritzant perseguir monstres que no pas conviure amb el dia a dia.
I els membres del repartiment el reconeixerem?
Si us agraden les sèries nòrdiques, no només d'aquest gènere, sinó de qualsevol altre, hi trobareu una autèntica constel·lació de grans estrelles del nord. El noruec Tobias Santelmann interpreta de forma magnífica Harry Hule. L'hem vist en moltíssimes sèries, com ara The Last Kingdom, Marcella o Exit. I pel que fa a l'altre detectiu que es converteix a la pantalla la seva nèmesi, se'n fa càrrec l'actor d'origen suec Joel Kinnaman, que acostuma a treballar gairebé exclusivament en sèries nord-americanes, com The Killing o Para toda la humanidad. I en els papers secundaris hi veureu protagonistes de moltes sèries escandinaves, com ara Henriette Steenstrup, creadora i protagonista de Perny. En definitiva, Detective Hule té tots els ingredients que enganxen als fans del Nordic Noir. Ambientació molt potent, tensió constant, fotografia fosca i un protagonista turmentat dels que no poden deixar d'investigar encara que s'estiguin destruint pel camí. Però, com acostuma a passar amb les sèries basades en llibres, sempre acaben sortint fans de l'obra literària que en critiquen algunes mancances, diuen, com ara la resolució de trames massa ràpides o la complexitat psicològica del Harry, que creuen que no està gaire ben resolta, creuen que el Harry no és tan superficial. Si m'ho pregunteu a mi, crec que la sèrie resol força bé tant una cosa com l'altra. Té 9 capítols d'una durada força generosa, normalment entre 45 minuts i una hora, que donen tant per aprofundir en el personatge, sobretot durant els primers episodis, com per tancar les trames més que correctament. I jo espero que tingui una segona entrega. La primera la teniu a Netflix.
Doncs clar, suposo que la segona sèrie també és de les que ens faran patir.
Sí, sí, avui anem de patir, però això de patir també ens agrada als espectadors, eh? La tensió, passar una mica de por, intentar descobrir el culpable i que no prenguin mal els nostres personatges preferits, sobretot. Aquesta sèrie surt d'una novel·la d'un altre escriptor, en aquest cas danès, molt reconegut, Søren Sveistrup. És el Caso Hartung, que recentment ha estrenat segona temporada.
I què està, nyaman?
De lader ikke til, der er nogen forbindelse mellem ofrene. Udover to kastanjemænd.
El títol original de la novel·la és The Chestnut Man, és a dir, l'home de les castanyes. Arrenca amb l'assassinat brutal d'una dona als afores de Copenhagen. A l'escena del crim hi apareix una petita figura feta amb castanyes i aviat els investigadors descobreixen una connexió inesperada amb la desaparició d'una nena vinculada a una figura política destacada. A partir d'aquí, la història evoluciona cap a una investigació cada vegada més fosca. L'atmosfera és realment molt freda i opressiva i les imatges dels crims no són gens agradables, també cal dir-ho això. Un dels punts forts de la sèrie són els protagonistes, els inspectors Naya Tulin i Mark Hess, bons investigadors, però també molt centrats en els seus conflictes personals. Tots dos tenen tensions importants entre la vida laboral i la familiar. I el que dèiem fa una estona, la crítica social a la sèrie que no falti. Aquí veiem molta burocràcia policial i pressió política sobre els casos mediàtics, i més en un cas com aquest, que està relacionat amb una alta personalitat governamental. També posa el dit a la nafra en les esquerdes del sistema de protecció infantil i la dificultat de conciliar família i feina. Com sempre, sota la superfície hi ha un malestar social.
Aquest és el cas que es toca a la primera temporada. Evoluciona bé la sèrie, per això? Ens recomanes la segona entrega, també?
Doncs sí, perquè ja coneixem els personatges principals i tot el que els envolta, i això s'avança feina. Han passat 2 anys des del cas Hartung.
Yeah. En aquesta nova temporada, la Naya Tulin i el Marc Hess tornen a treballar plegats quan apareix una nova investigació marcada per desaparicions un altre cop i assassinats que estan connectats amb un cas antic que mai es va arribar a resoldre. Aquesta vegada el criminal juga psicològicament amb les víctimes, deixa pistes, rimes infantils i una mena de joc bastant macabre. Hi ha una sensació d'amenaça constant. També aprofundeix en la relació entre la Tulin i en Hess, que ara és més complicada emocionalment després de tot el que van viure a la primera entrega, que si no l'heu vist, naturalment, jo no us diré com acaba. Molt a favor d'aquesta segona temporada, és més psicològica, manté l'ambient fosc i opressiu, les interpretacions són bones i també té algun gir de guió cap al final que deixa amb la boca oberta. En resum, si la primera temporada us va enganxar per l'atmosfera i la tensió, la segona segurament també us funcionarà molt bé. No revoluciona el gènere, és veritat, però sí que manté aquest nivell de thriller fred, incòmode i molt fàcil de devorar, tant d'una tirada com capítol per capítol, que seria el nostre lema. Un capítol i a dormir. Tot i que, de vegades, aquestes sèries inquietants poden provocar algun malson. Les dues temporades també les teniu a Netflix.
Avui no ens hem mogut de plataforma amb Detective Hall i el caso Hartung. La setmana que ve, més propostes. Gràcies, Sílvia, bona nit.
Adeu, bona nit. Fins la setmana que ve.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Tres minuts i arribarem a dos quarts de dues de la matinada. Ens truca el 93-207-474, en Joaquim, des de Monistrol. Bona nit.
Hola, Marta i ignorants. Bona nit. I enhorabona pel programa.
Gràcies.
Escolta'm una cosa.
Digues.
Ahir va ser el meu aniversari.
Carai, per molts anys.
I em van fer un bon regal ahir.
Ah, sí?
Sí, sí. Ahir vaig fer 75 anys. Bueno, l'Anna Belén, la cantant, és igual que jo, el 27 de maig del 51.
Sí. Molt bona coincidència, tu.
Sí, sí. Escolta'm una cosa. Jo d'aquí ara volia fer una felicitar al personal d'oftalmologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Perquè després de, bueno, 3 anys d'una intervenció que vaig tenir de catarata, el dret em va quedar molt bé, però a l'esquerra vaig tenir un problema. O sigui, va ser allò que quasi de la nit al dia vaig perdre la visió, saps? I, bueno, a base de proves i proves i proves, bueno, van arribar a la conclusió de fer-me una capsulotomia làser. Es tracta de treure, pues, la porqueria que s'acumula dintre de la càpsula ocular.
Sí.
Clar, jo també havia tingut un despreniment de retina, o sigui, era una cosa complicadeta. Però mira, escolta, val la pena que inverteixin en aquestes coses.
I tant.
Perquè sí, jo vaig quedar molt content, de veritat.
Doncs ens n'alegrem.
Sí, mira, vaig entrar. A la una tenia la cita. A passar de la feina que tenen, perquè ja està ple de gent, i evidentment tothom tenim el que tenim, no? Bueno, escolta'm, de veritat, uns professionals tant de tota la vida que m'han mirat la vista i ahir supercontent. O sigui, vaig entrar cap a la 1:30 a dintre, que és làser, o sigui, no és una intervenció de quiròfan ni res. T'ho fan allà i escolta'm tu en 10 minuts.
Pim-pam, no?
Sí, molt vaig sortir, m'estaven esperant aquí, però bueno, em van portar, que em va dir, clar, que després no vols conduir i tal, però escolta'm, és que vaig sortir veient igual que amb l'altre ull, el dret, o sigui...
Que bé, que bé.
Una meravella, o sigui, des d'aquí jo, felicitats, enhorabona al personal, sobretot d'oftalmologia, de Sant Joan de Déu de Manresa, perquè són uns superprofessionals. Des de la persona que va netejant, està l'últim cirurgià.
Perfecte. Doncs felicitacions fetes, Joaquim, ens n'alegrem moltíssim. Moltes gràcies per compartir-ho.
Vale, a
gràcies, bona nit. L'Andrés, des de Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit. No sé si em sent bé. Estic parlant amb Alexa i no sé si et sent bé o no.
Si no ho allargues molt, millor, perquè et sentim com lluny. Però digues, Andrés.
Mira, el tema és que el 2014, aquí a l'Ajuntament de Sant Martí, l'assistenta social me va dir que van ser l'assistència, perquè jo tinc la mà paralitzada.
Sí.
No me puc moure la carta.
Sí.
Bueno, van portar l'aparell, però jo no podia tocar el botó.
Clar.
De la medalla aquesta que porta.
Clar.
Però va dir que això jo no ho volia, perquè jo no m'anava bé, que no, jo no iba a aixecar-me i dir del veí que venies a tocar un
clar, tot. Clar, clar.
Vaig estar lluitant des de 2014 i el divendres passat, bueno, després de parlar molt i això, van portar un que va amb la veu.
Home, des del 2014 fins ara, eh?
Perquè molta gent pot, no sé, acollir-se a demanar-lo amb la veu. Van dir que van comprar 200 i que em va posar el meu, el primer, diguéssim, pilot, per veure com anava.
I funciona bé, funciona bé.
Per això tocava.
Perfecte.
Perquè, bueno, que sàpiguen que hi ha la veu i no has de tocar
el botó. I no has de tocar el botó. Està bé saber-ho, per si algú també té la mateixa necessitat com t'ha passat a tu, Andrés.
Amb una paraula se dispara i ja pot parlar.
Perfecte. Has trigat molt, però com a mínim t'ha acabat arribant. Gràcies, Andrés, per dir-nos-ho. Una abraçada.
A tu, Marta.
Adéu, bona nit. Gràcies, bona nit. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. A veure, ahir la nit em va contestar una senyora sobre una pregunta que havia fet, que era de la parla, de vindre, tindre, que no sé si era filòloga o era una
no, no,
una
era
senyora.
Em sembla que no és filòloga, ella, no.
No és filòloga, però era molt simpàtica, molt amable.
Sí.
Però no és el que jo vaig preguntar.
Ja ho sé.
Jo vaig preguntar que per què es van agafar... acceptar com a legal la parla del nord en lloc del sud.
Sí, com a estàndard, sí, ja l'entenc. Ja sé que no és el mateix, ella va contribuir-hi, però no és ben bé el mateix, per tant, continuem buscant algú que ens ho expliqui
bé. Algú filòleg,
sí.
Perquè ella va dir que això es parlava a les Terres de l'Ebre i a València, i no era així, perquè a Valls, a Vendrell, a Vilanova, a Vilafranca, jo sóc d'aquesta zona.
Ja, i aquí iríem,
i aquí parlem això.
Sí.
Si contéssim els que parlen d'una manera o d'una altra, doncs guanyaríem més els que diuen...
Doncs ens falta un filòleg que ens ho contesti, Josep. Continuem treballant,
perquè...
això.
Perquè sembla més castellanisme el que diuen l'estàndard que no pas el que diem nosaltres, com vindre... l'estàndard diu venir, que en castellà és venir. Tindre, tener.
Això ja ens ho ha dit. Jo crec que un lingüista, a veure si ens ho acaba resolent.
És més català el que es parla al sud que no pas l'estàndard.
L'estàndard. A veure què ens diu un lingüista. Josep, a veure si ho acabem de rematar, això.
Vale,
molt bé,
gràcies,
bona nit. I adéu, la Roser, des de Ciutat Vella, bona nit.
Hola, bona nit. Aviam, només un petit apunt amb lo de les gomes. Si en diem gomes elàstiques, està molt, molt clar i no és difícil.
Sí, també tens raó.
Sí, bé, no era això, no era per això que trucava. S'ha preguntat de què ve lo de l'ou com balla.
Sí, senyora.
No crec que puguem aclarir-ho exactament. L'únic que jo sí puc aportar és una llegenda que hi ha sobre l'ou com balla, concretament de la font del claustre de la catedral de Barcelona. Uh-huh. Aviam, aquestes festes venen de les festes de primavera molt més anteriors a lo que s'ha posat de la religió catòlica, que va adaptar festes que ja existien adaptades a la litúrgia catòlica.
Sí.
Bé, aleshores, per això es fa per Corpus, però sí, sí. Això eren festes de primavera. Aquestes festes de primavera anaven decorades, diguem, amb flors, fruites i ous, que era lo de la temporada. Perquè els ous, encara que tinguem tot l'any, quan les gallines són més ponedores, és justament a la temporada de la primavera.
Ja.
El que passa és que avui dia se les enganya amb la temperatura i amb la llum i ponen sempre, però si no seria més de primavera.
Uh-huh.
Aleshores, s'explica, repeteixo que és una llegenda, no sabem si és veritat o no, que amb això, la decoració de la font en els claustres de la catedral, hi havia això, hi havia ous sencers, es posaven ous normals sencers. I un escolanet, doncs, tenia gana i va agafar un d'aquells ous, li va fer una mica de foradet i se'l va xuclar. I perquè no es notés, va tornar a posar la closca buida en la font, que lògicament, com que no pesava gens, el raig de l'aigua se'l va emportar cap amunt i va començar a ballar.
Que bonic. No sé si és veritat, però és bonic. Ja està.
Sí, per això, sigui veritat o no, és igual, està bé.
Està molt bé. Roser, gràcies per compartir-ho. Gràcies.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
Adéu, bona nit. Si encara no heu vist Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama de Barcelona, jo no badaria. Ja l'han vist molts espectadors perquè està en cartellera des del març, tancaran temporada el 7 de juny, així que encara podeu gaudir d'aquest primer comèdia i després tragicomèdia en què unes parelles i un amic que es coneixen de tota la vida queden per sopar i proposen un joc, posar sobre la taula els telèfons mòbils i llegir en veu alta els missatges que arribin i contestar les trucades. Vosaltres hi jugaríeu? En veu alta, llegir-ho tot. L'obra està protagonitzada per Marta Ballarri, Biel Duran, Eduard Farello, Júlia Molins, Albert Prat, Vanessa Segura i Cristian València, i dirigida per David Selves. Jo avui he anat a veure la funció aquesta nit i el director, que actua en una altra obra de teatre que es fa Lliure de Gràcia, que és l'autora, en Selves ha vingut fins al Poliorama per parlar amb nosaltres. David Selves, bona nit.
Bona nit.
Vens del Teatre Lliure, sí. Vens al Poliorama, perquè surts de fer una cosa, però em vas dirigir una altra que continua estant al Poliorama de Barcelona. El cervell no et rebenta una mica entre una cosa i l'altra?
Però ven en vacances ara ja.
Ven en vacances ara ja. Escolta'm, aquests Perfectes Desconeguts, el joc que proposa aquesta obra de teatre, tu hi jugaries?
Jo dic que sí. Jo dic que sí, però ha arribat el moment de la veritat.
Com els actors,
doncs
no?
Ja ho veuríem. Ja ho veuríem. Depèn d'en qui... No? Depèn d'en quin
amb
moment...
Amb qui estàs.
Sí.
Clar, no deixa de ser contradictori que estem en un teatre, tothom li demanes que tanqui el telèfon mòbil i el mòbil és un protagonista més de l'obra de teatre.
Però és que és un protagonista de la nostra vida, no? I cada vegada més, quan t'arriba aquell informe, no? Informe semanal de l'uso, a vegades n'hi ha...
Dius, no pot ser.
Bueno, no pot ser, i quina vida tenim, no? I si ho dediquéssim a aprendre a piano o altres coses...
Hi ha un moment, un dels personatges, els que fa, crec, el Biel, que ho diu, no?
Sí, sí, estem enganxats a tot.
I és veritat, o sigui... els grups de WhatsApp, a les xarxes, quant de temps perdem amb tot això i deixem de parlar,
sí, sí.
Ja no felicitem amb una trucada, sinó que fem un missatge de WhatsApp i ja està, no?
Sí, sí.
I aquesta és la nostra vida.
Sí.
Què té aquesta obra de teatre que s'ha convertit en un rècord, que és una pel·lícula italiana de fa 10 anys, no? 10 anys, i que té com 20 versions a tot arreu, que tothom la fa, que tothom s'ho passa bé, però després no és tan comèdia, perquè és més tragicomèdia que comèdia,
sí,
no?
Sí, total. Bueno, jo crec que el joc, l'artifici és al·lucinant, no? Aquesta cosa que tu vas, tu saps el que els hi està passant i vas veient, no, els llocs per on passen per dissimular i per aconseguir el que volen, per amagar el que volen, etc, etc, no? I jo crec que això, com a públic, és molt agraït. I per l'altre cantó té el morbo aquest, no, de dir, ostres, que jo tinc aquest dispositiu a la meva butxaca, que tothom el té, i que això podria estar passant, no? Jo crec que són dues combinacions, una mica també es va fer el mètode Grönholm, no? I començaven a haver de veritat tot el que eren les tries de personal.
De personal, sí,
I que era una cosa que tots compartim, no? I de cop i volta això passa a ser... Jo crec que una mica amb Perfectes Desconeguts també passa això, no? És un tema... que és un tema interessant, important.
I que és global, no? Que serveix a qualsevol país. Suposo que cada país o cada director n'ha fet la seva versió. Sí. Aquí heu canviat molt l'adaptació que n'ha fet...
El Llàtzer Garcia. Sí. Bueno, déu-n'hi-do, perquè els italians són molt més machistes.
Clar.
Llavors, les parelles estaven menys equilibrades, el grup era d'amics i prou, això ho hem canviat, són dos amics i una amiga, el nucli dur original. Elles no tenien professió.
Ah, sí?
Sí.
A la versió italiana?
Només en sembla una. Bueno, no sé, era, de cop i volta feies, perdoni, o era menys important. Anaven una mica a remolc d'ells, i jo crec que aquestes coses les hem canviat amb força. Mm.
Clar, porteu pràcticament 3 mesos a la cartellera, sí. Que no és una cosa habitual al Teatre Barcelona. No. Heu aguantat molt bé.
I no en bones èpoques, vull dir que vam
començar
més o menys en bona època, però ara no.
I per què? Perquè la gent s'ho ha anat passant de boca a orella.
Sí.
Perquè és una cosa divertida, però que també et fa pensar i perquè també interpel·la a qualsevol persona, no?
Sí. Jo crec que el que passa també és que quan tens una funció que creus que convoca gent, hi ha una part d'això, no? El boca a orella és necessari, vull dir, no som Hollywood i que ens gastem una milionada perquè els pressupostos no ho aguantarien. El boca a orella funciona i tu també programes normalment una funció en relació a la gent que creus que convocarà.
Sí.
Vull dir que és una funció prou popular com perquè no, perquè pugui tirar 3 mesos.
Perquè això al principi ja ho sabíeu, que estaríeu 3 mesos?
Sí. Normalment un teatre difícilment pots ni estirar. Si et va molt, molt malament, te'n pots anar, o inclús els contractes preveuen allò, una fallida total, però llavors deixes el cul a l'aire al teatre, perquè...
Clar, llavors no, qui puja a l'escenari, no?
Clar,
es queda buit al teatre, no pot ser. Sí. Després de l'estada al Poliorama, hi ha possibilitat de fer gira?
Fem gira, sí.
Feu gira.
Es fa gira la tardor de 2 mesos, 20 i algo bolos a les places grans de Catalunya, gairebé totes.
Clar, això està molt bé, perquè jo crec que justament a la funció d'avui diria que hi havia un autocar d'algun poble de Catalunya, perquè he vist com algú repartia entrades, com la gent es anava saludant una altra vegada aquí, que això està molt bé, no?, que els autocars vagin, però clar, que pugueu anar, i és un muntatge que jo crec que és assequible en el sentit que no requereix un grandíssim escenari i que per l'escenografia potser pot cabre en totes aquestes places que hi ha de grans teatres de Catalunya, no?
Sí. Home, la idea sempre és això, intentar que el vegi la màxima gent possible per donar la màxima feina als actors, als tècnics, etc. Vull dir que nosaltres, sempre que podem, sortim de gira.
Jo no sé si l'has vista moltes vegades des que s'ha estrenat fins
ara. Ara faries que no, perquè
clar, perquè ara estàs fent tu funció al Lliure de Gràcia, però han canviat molt els actors coses des del primer dia fins ara, creus?
Saps què passa? Que tenen bastant marge per canviar. Vull dir que ja és una de les coses que els insistia molt, no? Que la base per mi era el text, evidentment, però llavors que tu et creguessis molt aquest grup d'amics i que tingués la sensació que els estàs mirant per un forat i això ens passa, parlem uns a sobre l'altre, ens toquem mentre l'altre parla, estan passant coses a la vegada i aquest marge de maniobra el tenen. Llavors jo crec que i espero que n'hagin fet un bon ús, que segur que sí.
Segur que sí. A més, la gent... Clar, hi ha moments del text que tu veus callar i va una riallada. Però segurament cada funció és diferent, no? I hi ha gent que riu més en uns llocs...
Normalment hi ha certes... Clar, em porten moltes funcions...
Clar, per això ja saben.
Sí.
Ja s'esperen perquè la gent pugui riure.
Sí, perquè a vegades ens passava al principi... És que no us entenem el que heu dit després.
Ah, sí? La gent es queixava al principi. Clar,
perquè ells... Tu ja diries la rèplica, tu t'estàs esperant perquè l'altre... Perquè el públic està rient i no se't sentirà. Per exemple, el moment de l'Albert, no?, quan explica el que explica, que hi ha vegades que s'ha d'esperar una bona estona, perquè és que si no
la gent no ho sentiríem. Perquè, a més, passa en diferents moments que el públic comença a riure d'una cosa que els que estan a l'escenari encara no han entès, per entendre'ns.
Sí, sí.
És a dir, que els personatges encara no saben. Sí. Llavors, el públic avança la rialla. Sí, sí. Això, el text és bo, vull dir, és molt bo.
El text és una màquina com perfecta. D'això, d'artifici teatral, d'humor, a la vegada d'humanitat, no? D'amor, també, no? Perquè gent que s'estima, i s'estima malament, a moments, i tal, no? Però realment et fas mal quan t'estimes algú de veritat, no? Mm. Si no et fan mal, i immediatament ja oblidaràs si l'altre no et preocupa.
Per tu, com a director, què és més difícil? Fer una comèdia, tot i que és una tragicomèdia, o directament, que no hi hagi cap moment per riure i que allò es converteixi només en tragèdia. O sigui, com a director, és més complicat moure i donar instruccions als actors per fer riure o fer pensar i plorar, per entendre's?
No, és més complicat, jo crec, fer riure, perquè el lloc d'on ens acostumem a posar l'actor és una mica venent el peix barato. Llavors, clar, quan fas una tragèdia sí o sí t'hi has de posar a totes, has de arremangar-te i anar a fons amb, no, amb l'emoció, amb les paraules, amb el que sigui, amb els conflictes. La comèdia sempre hi passes més de puntetes, però jo crec que la bona comèdia és quan fas exactament el mateix, que tu la pateixes igual, el que passa, que és el que deia sempre Woody Allen, no? que la comèdia és drama més temps. No? Aquest temps de
la
més...
La comèdia és drama més temps, sí. Bona.
Que és distància, sí. Una certa distància en relació al que ha passat, no? I per tant, intel·ligència també, no? Punt de vista, i en riure tant de tu mateix. Jo crec que aquesta part a vegades és més complicada d'equilibrar, sobretot.
No, i a més, que el que tu deies, que hi ha moments que t'oblides que estàs al teatre i que et sembla que estàs veient uns amics fent un sopar, i hi ha moments que no els sents perquè la música és molt alta, sí, expressament. Sí, sí. També et dona com un respir al públic, sí, per dir, sí, ara he rigut d'una cosa, ara estic esperant a veure l'expectativa que passa. No? Ja, això és volgut, suposo, per fer una mena de pauses.
Però és que ens pensava una cosa, i és que, clar, és un sopar. Un sopar és... La gent està tota junta en una taula.
Sí.
Llavors, tot el que heu vist en la gran feina que vam fer és que el sopar, en el fons, només passa llavors en dos moments que gairebé són musicals. Tot l'altre és l'abans sopar i el
després
sopar. Perquè això ens va permetre obrir. Perquè si no, veníem aquí a la gent i era com... Però clar, és que estem tots a la taula. No, ningú ens veurà. Bueno, i aquest va ser una mica la dificultat.
Sí, aquest és el principal. Sí, t'anava a preguntar quin... Perquè, clar, quan tothom parla alhora, quan tothom es diu les coses, no és allò de... Jo m'espero en la rèplica i sé que he de dir tal cosa, sinó que a vegades parlen abatzegades, sí, però sí, perquè sí. És així com parlem,
sí, sí,
la gent, no?
Sí. Bueno, aquí també hi ha una tècnica, i ells controlen molt què s'ha d'entendre, què no s'ha d'entendre, és una cosa que hem anat fent, no? I també llavors polint-ho amb el públic, però sí, el més difícil jo crec que va ser això, obrir l'obra, no? Que aquest sopar, que en un sopar tots estem a una taula i és una cosa molt cinematogràfica, com fer-la teatral, no? Com circular aquest espai, creure-te'ls... Tota aquesta part va ser la més complicada.
Jo diria, no sé si estàs d'acord, que aquesta versió teatral a mi m'ha fet més riure que la pel·lícula. Jo crec que vaig veure la d'Àlex de la Iglesia.
Sí, a mi la pel·li d'Àlex de la Iglesia.
I jo no recordo haver rigut tant. No. Era com més com de tensió, sí, que no pas de fer, sí, gràcia,
sí,
no?
Sí.
Aquesta part més de comicitat, sí, aquí l'heu
enfatitzat. La té molt
enfatitzat.
Més la pel·li italiana. Que és
clar, aquesta no l'he vista, la italiana.
La italiana és molt bonica, a mi m'agrada molt.
Clar, i per tant, el text està més basat en la pel·li italiana, sí, que no la versió,
sí.
I suposo que no sé si has vist altres versions d'altres països.
Sí, sobre el llatge n'ha vist de coreanes, n'ha vist d'alemanyes.
De coreanes?
Sí, sí, sí. N'hi ha 26.
Per tant, els personatges no deuen tenir
res
a veure, no?
Un arriba de la... em sembla que el del Biel, en una versió, arriba de la Mili, a la Corea del Sur, que clar,
clar,
la Mili
clar,
és molt important.
Home, imagina't. Pues
arriba de la Mili, les japoneses també no sé què li passen, no sé quina... Una alemanya hi ha un accident al principi. El bo és que aquest senyor sap que l'artefacte és brutal, però que com més s'adapti a la idiosincràsia de cada
país
i de cada cultura, més s'entendrà, no?
Uh-huh.
Jo crec que això és interessant.
Aquí el càsting també era molt important,
molt.
No? Perquè a part de fer-ho bé, tu has de ser creïble i has de tenir química. És molt difícil que en un sopar d'amics algú estigui allà de farcit,
sí,
no? Perquè el públic ho notaria.
Sí. Sí, sí, el càsting ha sigut jo crec que el gran encert d'aquesta funció, que van ser intuïcions, perquè tots no es coneixien, cadascú és pare del seu pare i de la seva mare, no és una família que jo què sé, no? La gent
sí.
que treballa al Rigol, la gent
sí.
que treballa amb Enrique, la gent, no. La Porta Txell, no. Però jo crec que hi ha alguna cosa que han trobat en el sentit de l'humor, amb la forma d'estimar-se, d'entendre's, de jugar també,
com
no?
Lligar jo, tot, no?
Que finalment
sí.
també això no és per posar-me un mèrit, però que sí que el director marca una mica això, de dir, ostres, nois, què hem de posar en marxa per crear això, no? I el nivell de veritat, el nivell de compromís, jo crec que és una cosa... Són actors molt amb una gran capacitat de comicitat, però que van molt a fondo amb les emocions i amb les accions.
Jo sé que ara estàs al Lliure de Gràcia amb l'autora, però que fas moltes direccions. Justament nosaltres aquesta temporada també vam entrevistar les Bàrbares, i no sé si preguntar-te on estàs, no on estàs més còmode, perquè això no m'ho sabràs contestar segurament, però si la teva tendència ja és tirar més per la direcció, perquè realment és on creus que pots créixer més ara, no? Perquè tots ens fem grans,
sí, sí, tant.
I tots volem, sí, tenir nous reptes i noves il·lusions, no?
Sí, jo crec que la direcció ha sigut el que ha passat durant 10 anys molt, potser ha marcat més la carrera d'actor, o feia més coses de ficció que et demanen menys compromís i menys temps, però sí que aquesta temporada i la temporada que ve tornaré a fer bastantes més coses d'actor.
Sí?
Sí, i és algo que em ve de gust, vull dir que m'ho estic passant teta amb l'autora, ha sigut també un viatge molt bonic amb tots els companys, la Serrano i tal, i hi ha algo també de dir, va, 54 tacos i ja...
Vinga,
has après bastantes coses i l'escenari li agrada molt una cosa i és despendre't, no? No està... No està tens, no està... I crec que l'edat això ajuda.
Dona.
I això li agrada a l'escenari. I m'hi sento més bé que no fa bastant temps.
Doncs et disfrutarem aquesta pròxima temporada, no? Com d'actor, amb el que sigui, i et trobarem en els, sí, diferents espectacles. De moment que acabi d'anar molt bé aquests Perfectes Desconeguts, que ampliu el Teatre Poliorama fins l'últim dia, i després la gira, que segur que serà un altre èxit. David Selves, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per anar a dormir.
I tanquem la setmana dedicada a 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, llibre del 2014, editat per Empúries. Abans, però, de llegir els dos últims relats, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com ho fa ell per escriure contes.
Una de les coses que em fascina més d'escriure contes és que, com en el cas de la poesia, en ser unitats més petites i manejables, per exemple, que una novel·la, possibiliten un procés de reescriptura que creativament m'interessa molt. En el cas concret de 29 contes menys, aquest procés comença amb l'escriptura dels contes originals de Suxbank el 1995 i de l'eloqüència del Franc Tirador el 1998. Passa per una primera reescriptura dels contes supervivents a 29 contes menys el 2014 i acaba, de moment, en una segona reescriptura a la traducció al castellà d'aquest llibre el 2023. Quan aprofito aquesta nova oportunitat per reescriure els textos, modificar els arguments i canviar títols i finals. Per tant, durant 30 anys he pogut conviure amb els contes i els he pogut anar adaptant a les meves noves maneres de mirar i d'entendre la realitat i a les meves noves maneres de plasmar-ho estilísticament i narrativament en el paper. I penso que aquesta possibilitat de mantenir en marxa l'obra és una sort i un privilegi per a un escriptor.
Doncs ara sí, gràcies a Eduard Márquez. Avui tornem a llegir dos contes. El primer porta per títol Pandèmia 2, Mímesi. Límit. L'Eldar Faber ja no se'n surt. Anar darrere d'algú pel supermercat per omplir el carret amb els mateixos productes, triar la pel·lícula amb la cua més llarga de la multisala o comprar el mateix diari que l'últim client del quiosc només li serveix per dissimular. Des que l'angoixa d'escollir s'ha convertit en un malson, proporcional a la transcendència de la decisió, no sap com fer-s'ho per semblar segur de si mateix. Perdut, enmig d'un excés de possibilitats, qualsevol elecció li resulta insuportable, plena de conseqüències imprevisibles o de mals presagis. La por d'equivocar-se el paralitza. L'Eldar Faber tendeix cada cop més a la inacció o a deixar-se dur per l'atzar, com plàncton sotmès al flux de la marea. La seva existència es torna incoherent i desmanegada. Sovint, des de la finestra o pel carrer, es troba espiant l'efecte de la gravetat sobre la pols o les fulles dels arbres, perquè si hagués de fer-se entendre, és la imatge que utilitzaria per explicar la seva situació. Reflex. L'home que l'Eldar Faber ha triat com a model no té res d'especial. Potser només una aparença de falsedat, com si no fos ell mateix, com si un apuntador invisible regís les inflexions del seu paper. L'Eldar Faber ha escollit després de molt buscar. Una munió de rostres i converses, amics i familiars, companys d'escola i de feina, veïns i coneguts. Perquè no tothom serveix per fer de mirall. Durant setmanes, amb la precisió de qui ha trobat un pretext per actuar, l'Eldar Faber el segueix a tot arreu. N'escorcolla els ressorts imprescindibles, la lògica interna dels actes, l'entramat professional i familiar, els hàbits i els gustos, per apoderar-se'n. Perquè l'Eldar Faber, amb les coordenades de l'home sense res d'especial, pot habilitar la seva vida sense prendre decisions. Sap quina feina ha de buscar, com ha de ser la dona que necessita, quants fills ha de tenir i els seus noms, on viure i on passar les vacances, com omplir els llargs vespres de cada dia i els desèrtics caps de setmana, com comportar-se a cada moment. Durant anys, l'estratègia funciona. L'Eldar Faber s'oblida de la mecànica de les opcions. En té prou de controlar de tant en tant l'home sense res d'especial per actualitzar la situació, canviar de cotxe, buscar-se un amant o grimpar a la feina, ja no li plantegen cap problema. Se sent segur com mai. Fatalitat. L'Edgar Faber llegeix la notícia al diari. A la fotografia que l'acompanya, l'home sense res d'especial, amb un gest insuficient, de les mans emmanillades, s'intenta amagar dels periodistes i dels curiosos que les cridassen. Malgrat la manca de detalls sobre les circumstàncies del crim, tot apunta a un mòbil passional. L'Eldar Faber pensa que hauria pogut escriure un reportatge més aclaridor, sense tantes vaguetats intranscendents, ja que coneix els mecanismes emocionals de l'home sense res d'especial millor que ningú, perquè també són els seus. I una desolació premonitòria, inhòspita com la silueta de guix d'un cadàver, li regira l'estómac. Un ofec neuràlgic. Li agradaria estar sol per decidir què ha de fer, però per desxifrar la lletra petita del que l'espera. Però no sap com desempallegar-se de l'home que des de fa setmanes el segueix a tot arreu amb una càmera fotogràfica. I el segon, i molt curtet, conte, porta per títol Estratagema. El cadàver admira amb un deix de gratitud. La sang, lluent com un escarabat, empastifa la vorera bruta. Durant els últims mesos, com un malefici imprevisible, l'home que ara jeu amb el cos mig recolzat a la paret encrustonada, amb la cama dreta i el coll excessivament forçats, ha convertit la teva vida en un catàleg de totes les pèrdues imaginables. Amb una precisió despietada, t'ho ha pres tot i encara no saps per què. La culata de la pistola és molla de suor. Et tremolen les cames. Tens la boca seca. Hauries de fugir, però necessites una explicació. Amb el recel que desperten els morts, li regires les butxaques de la gabardina i trobes un sobre al teu nom amb un paper curosament doblegat. Gràcies per la teva ajuda. Algú ho havia de fer, perquè mai no he tingut prou valor per encanonar-me i prema el gallet. L'esgarip d'una sirena trenca el poc silenci intacte que ha deixat el ressò nocturn dels trets. Doncs, senyores i senyors ignorants tots, tanquem paradeta, ho deixem aquí. Hem arribat a l'últim minut de l'últim dia de la setmana de la nit dels ignorants, perquè avui per nosaltres ja és divendres, perquè ja és divendres, arribarem a les dues, i a aquesta hora arriben les notícies, i nosaltres marxarem i ens n'anirem a dormir, i passarem el cap de setmana, i tornem diumenge a partir de les 12 de la nit. Us espero a partir d'aquella hora, al 93207474, amb més preguntes i respostes, i amb més converses serenes. Bon cap de setmana, que descanseu, bona nit.